Notícies en xarxa. Bon dia, són les 9, us parla Pili García. Avui arribarem al pic d'aquesta tercera onada de calor amb màximes que tornaran a superar els 40 graus a Ponent, l'Ebre, el prelitoral i la Catalunya central. Al litoral la temperatura pot quedar una mica més frenada, però la xofogó serà intensa. També es mantindran les nits tropicals o tòrrides, sobretot a la costa i al prelitoral, i el vent rescalfat encara pot accentuar més la calor. Tot plegat dispara el risc d'incendi. Avui, 111 municipis de 20 comarques estan a nivell 4 del Pla Alfa, el màxim. 273 municipis més es troben en el nivell 3 de perill molt alt. Els agents rurals alerten d'una situació complicada per la combinació de calor extrema, humitats baixes i vent. També es manté restringit l'accés a 8 espais naturals. En aquest context, els bombers han donat per estabilitzat a primera hora del matí l'incendi forestal de Rubió, a l'Anoia, que ha cremat prop de 47 hectàrees entre Rubió i Castellfollit del Boix. Durant la nit hi han treballat una vintena de dotacions i més d'un centenar d'efectius. I una nova eina del CREAF, del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals, permet consultar en temps real la humitat de la vegetació i contingut d'aigua del sol, una informació clau per millorar la prevenció d'incendis. A Catalunya, les zones més seques es concentren ara al Vallès Oriental i l'Occidental, el Maresme i l'interior de Girona. En mobilitat, trànsit complicat aquest matí, sobretot a la AP7 i a l'àrea de Barcelona. A l'AP7 hi ha congestió a Barberà del Vallès en sentit Girona per un accident amb un carril tallat. També hi ha retencions en sentit Tarragona entre Barberà i Santa Perpètua. Més al sud també hi ha cues entre l'Ametlla de Mar i el Perelló per un accident. A la AB10, la ronda litoral, hi ha fins a 8 quilòmetres de retenció en sentit Nus de Llobregat per un accident amb un carril tallat. També hi ha afectacions a la A2 a Cervera i a Castellbisbal per avaries. I continua tallada la T2. 244 entre Querol i Aiguamúrcia per l'incendi forestal. A Rodalies, avui hi ha serveis mínims per la vaga convocada pel sindicat ferroviari. Circularan el 66% dels trens en hores punta, de 6 del matí a 9:45 del matí i de les 5 del matí a tarda a 9:45 del vespre, el 33% la resta del dia. I a Rodalies també la R13, la R14 i la RT1 registren retards que poden superar la mitja hora per una incidència a la infraestructura a l'estació de la plana Picamuixons. Les mateixes línies ja van tenir retards aquest dimarts per un mateix problema en el mateix punt. A més, la R4 acumula uns 8 minuts de demora per un accident a Castellbisbal. I fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Bon dia, obrim per vacances. Do you ever feel like breaking down? Do you ever feel out of place? Like somehow you just don't belong and no one understands you? Do you ever wanna run away? Do you lock yourself in your room with the radio on turned up so loud that no one hears you screaming? No, you don't know what it's like when nothing feels all right. You don't know. Vida fent plans, dissenyant el que volem que passi i com volem que passi. Cada dia, constantment, fent plans. Plans aparentment senzills, com què prepararem per dinar avui, o plans més complexes, com quina carrera estudiarem. Cada pla que fem és una tria i, per tant, és una renúncia a tot allò que es queda fora. Com suportem d'una vida tan planificada? La il·lusió de fer allò que pensem que hem triat i, per tant, ens agradarà o ens anirà bé, bé, suposo que és això el que ens aguanta. També hi ha persones que necessiten tenir-ho tot absolutament planificat. És allò de la sensació d'ordre i de control. També hi ha, al contrari, qui sembla que no planifica res. A vegades només ho sembla. Es deixen portar per l'ara, per l'aquí. Però, clar, sempre hi ha algú que acaba planificant per ells. Tant si sou d'una mena com de l'altra, us recomano sempre allò que se'n diu tenir cintura. I que deu fer referència a tenir prou flexibilitat per poder-se doblegar i esquivar les bales que et venen, més o menys com a la pel·lícula Matrix. Encara que l'estiu sigui un temps de trencar esquemes, rutines i plans, per desgràcia, no ens podem escapar de planificar les vacances. I és que els hotels ja s'omplen a partir de la primavera. I si no reserves vol amb un parell de mesos d'avançada, t'exposes a esgotar el pressupost i quedar-te a casa. I és que la planificació té uns efectes pràctics que la fan útil, però malèfica. Compte, que us pot matar l'espontanietat. Sabeu que hi ha vols last minute baratíssims que es venen a l'últim moment per acabar de completar els seients de l'avió? Només cal estar a l'aeroport amb una motxilla que porti res, quatre coses, una muda i una rebaqueta, perquè no saps mai on aniràs a parar, i esperar a veure en quin vol i caps, a veure on et porta el viatge. De fons, aquest tema, Welcome to My Life, del Simple Plan, aquesta formació de Canadà, que, de fet, no us enganyi. És animada, és fresqueta, la música dius, uau, que xula, que energètica, però la lletra parla d'una persona que té una vida tremenda i terrible i que més val que no sigui la vostra com la seva. Aquí ho deixo. Enric Rubio, Cardedeu, bon dia.
Molt bon dia, Núria.
Bon dia. Avui parlem de plans.
Doncs sí, i mira, jo et pregunto, és cert o no que l'estiu és aquell moment que de fet estem esperant al llarg de tot l'any, no?, per poder fer tot allò que no hem tingut prou temps, o voluntat, també, al llarg de fer al llarg de les estacions.
Sí, sí que és veritat. Per això nosaltres estrenarem aquesta setmana, bé, tindrem cada setmana una secció que es diu Abans que s'acabi l'estiu, ja et faig la falca, i que consisteix en això, en recomanacions de coses que podem fer doncs, abans que s'acabin aquest parell de mesos, que tampoc donen per massa. És veritat, Enric, volem fer amb dos mesets el que no hem fet en tot l'any. Això és de bojos,
sí.
No?
És de bojos, és de bojos. I això avui dia és així, tot i que per desgràcia, inclús el 2026 no tothom pot fer els somiats i merescuts plans que desitja. Fa un segle encara era molt més palès que hi havia una gran diferència de classes. Mira, t'explico. Sí. De fet, i no tan distants ni diferents dels que tenim avui, però amb altres noms, cap als anys 20, a Catalunya hi havia un parell d'estius molt marcats. Els bucòlics estiuejos de la burgesia. Clar. I les sofertes feines al camp de la pagès, prou diferents. Aquests primers, en aquells llavors, decidien emprendre un viatge fora d'una ciutat on hi regnava la calor i la pudor de les fàbriques, que de fet eren de les que ells mateixos n'eren propietaris, i decidien fer cap fins a destinacions més agraïdes, fresques i salvatjament ofenoses, com ara Sant Hilari Sacalm, Viladrau, o inclús Cardedeu, Segaró i Bellaterra.
Ah, els havíeu a casa, això?
Aquí, al costat, que ara sembla molt a prop, però abans era tot un viatge,
Sí, sí.
De fet, va ser en aquest indret, i degut a l'activa vida social que hi desenvolupaven allunyats de la realitat, que se'ls va començar a conèixer com a pixapins. Què et sembla a l'inici d'aquest mot?
No ho sabia que era per això, sí? Que
doncs
xulo.
Això sembla. Hi ha moltes teories, però aquesta n'és una.
Molt bé.
I a l'altre costat teníem la pagesia, que composava tota la resta del país, i és que l'estiu és temps de secar i de batre. De fet, és l'època de feina més intensa al camp, ja que s'aprofitaven les altes temperatures amb jorns de sol a sol per a recollir els cereals abans no arribés la tardor. No obstant, en moments com Sant Joan i les festes majors dels pobles o de les festivitats de les diverses ermites, parròquies, capelles i capelletes, no?, que inunden el nostre territori, s'hi trobaven les dues classes i gaudien d'una banda de sardanes o de la fresca fent tot un refrigeri. I és que, Núria, tot i que cadascú té els seus plats preferits per l'estiu, qui no recorda manyorança i vol repartir any rere any aquestes vesprades amb amics, els pobles de la infància esperen algun concert de festa major.
I tant, i tant, i tant. I no és un pla d'aquells que requereixi massa, no? Ni massa planer. Deixa-se portar.
Voluntat, sí. I tant que sí.
Sí que és veritat que les vacances es queden d'una manera especial en el nostre record. No?
Sí, 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 sí. Sempre les... anava a dir que els idealitzem, però sempre són xules, no? Sempre ens ho passem bé.
Sí, sí, en general sí, perquè canvies. I això sempre està bé, molt bé. Enric, anirem recollint els plans perfectes o no tan perfectes, les idees de pla que ens donin els oients. Com ho fem, això?
Doncs mira, a través de l'Instagram o a través del número de WhatsApp que podreu trobar allà mateix, ho veieu en històries i en el Reel, comenteu allà mateix quin és el vostre pla perfecte per estiu. Recordem que el perfil d'Instagram és Obert Vacances, i ja t'aviso que ens han deixat plans dels més verosímils possibles.
Ah, que xulo! Doncs a les 10 en llegim alguns, d'acord?
Fins a les 10, a reveure, Núria, bon programa.
Fins ara, gràcies, Enric. I després de la connexió que fem cada dia amb Cardedeu per conèixer quina és la pregunta, el tema del dia, entrem en matèria i us expliquem el sumari de continguts d'avui.
Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local.
avui, com sempre, tenim un poti-poti que ens durà a parlar de diferents temes i al llarg de tot Catalunya. Mireu, començarem amb una proposta que ens arriba des de Lleida. Perdoneu, que estic ordenant una mica els continguts, que n'hi ha molts. Una proposta que ens arriba des de Lleida, però que se sent, se nota i interessa a tot Catalunya. Parlarem, evidentment, de l'onada de calor. Ho farem amb responsables de Protecció Civil per saber com és que tenim aquestes temperatures de tan altes, però especialment què podem fer i què s'està fent a nivell administratiu també per pal·liar-les i què esperem de les properes setmanes en quant a temperatures. Avui estrenem un podcast que anomenem Social i Solidari, en què en fem ressò de diferents propostes que tenen a veure amb poblacions i que potencien això, la solidaritat o l'aspecte social. Avui des de Tordera ens expliquen com poden ajudar els malalts mentals de Togo a l'Àfrica. Aquest cap de setmana es celebra la Festa de l'Orgull, el Pride, amb la comunitat LGTBI a Barcelona. Ja sabeu que és un Pride que arriba doncs, una mica més tard del que seria el Pride regular durant el mes de juny. Nosaltres sempre recollim aquesta data que ens encaixa dins de l'Obert per Vacances per parlar sobre els drets de la comunitat LGTBI, com ho veuen, com arriba el Pride enguany, més enllà dels colors i la festa. El reportatge ens durà cap a Valls. Des d'allí ens planificaran, ens proposaran un munt de plans d'estiu a través d'una agència de viatges. I després, una recomanació molt clara. Si veniu per terres tarragonines i feu cap a Altafulla, que és molt recomanable, heu de visitar el Faristol. El Faristol és un local mític des dels anys 80, quan ja va començar tota l'obertura, no?, de poder reunir-se i parlar àmpliament, quan el franquisme doncs, ja estava acabat en principi. El Faristol obria portes, ho feia a ritme de jazz, imitant aquells locals bohemis que hi havia a Anglaterra. El Faristol continua ara mateix amb la mateixa estètica i filosofia bohèmia i hipiosa, molt musical també, i tota la història del Faristol d'Altafulla el recullen en un llibre molt, molt xulo, i avui en parlarem. Un altre estrenem avui, el de Patrimoni, que ens durà a conèixer monuments concrets de diferents poblacions de Catalunya. La primera parada, la d'avui, la farem a Tortosa, i allà coneixerem un element clau de la fortificació de la ciutat en altra època, és el Cap de Pont. I estrenem un podcast que ens fa molta, molta il·lusió i crec que ens servirà per posar la cirereta entranyable i tendra que es mereix un estiu com el que estem tenint. Convidem els nostres reporters a que cuinin amb els seus éssers estimats, àvies, mares, tietes, ho dic en femení perquè és el que acostuma a ser, però vaja, acceptem tota mena de gèneres, eh? Avui, la Neus del Prat, la nostra companya del Prat Media, ens proposa cuinar amb la seva àvia. I es veu que tindrà un regustet mallorquí que ja veurem com queda. Converses de cuina, així ho hem anomenat, un espai que va molt més enllà de les receptes de cuina, que és tota una experiència de vida. I dins l'agenda, entre altres plans, que n'hi ha moltíssims, us parlarem d'una possibilitat de les moltes que hi ha per tot Catalunya de veure cinema a la fresca. Doncs vinga, comença, arrenquem l'Obert per Vacances i ho fem com sempre amb la ronda d'actualitat. Per Vacances, de dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local. La primera connexió, si seguim l'ordre habitual, és amb Girona FM. Saïtes, bai, bon dia.
Bon dia, bona hora.
Bon dia, continua el col·laborat, una mica a nivell municipal, no?
Doncs sí, de moment, govern trencat. En aquest cas, sí. Geis ho va anunciar ahir i, per la seva banda, Lluc Salelles acusa Geis precisament d'actuar per electoralisme i por a l'extrema dreta i assegura també que el govern, però, continua determinat. En aquest cas, l'alcalde de Girona va assegurar que la sortida de Junts és un error perquè trenca la feina feta fins ara i també dona ales precisament al Partit Socialista i, a més, Aliança Catalana. L'alcalde, en aquest cas, va aprofitar també per reivindicar la feina feta els darrers 3 anys, d'això no se'n va oblidar tampoc. També va emplaçar Esquerra Republicana, que en aquest cas encara té 3 regidors a dintre el govern, a mantenir el pacte per desenvolupar precisament un govern d'esquerres independentista a Girona, que sigui també referent a nivell de país. Però, si us sembla, escoltem a Lluc Salelles, que, vaja, compareixia ahir a la tarda per respondre davant la situació de trencament del govern municipal.
Sembla que el tall de veu es fa esperar. Saïd, ens costa de trobar...
No us arriba.
No ens arriba, tal qual. Tal
qual. Vaja per Déu.
No passa res, tanquem la notícia nosaltres, ja ho hem explicat.
En qualsevol cas, sí. Per últim, Salelles doncs, va dir que Guanyem ja treballava per reorganitzar el Gartipàs i que l'objectiu era tenir-ho enllestit abans d'acabar aquest mes de juliol, però em sembla que no és l'única notícia que teníem ahir.
El cinema Truffaut, ho dic bé, això? De Girona?
Sí, Truffaut.
Sí, Truffaut, què li passa? Que
Truffaut,
que
si ens posem molt d'allò.
Ens hi posem.
Però Girona és Truffaut.
Molt bé. Sembla que canvia de gestió, no?
Vaja, de moment tenca. I és que el col·lectiu de crítics deixa de gestionar el cinema Truffaut de Girona de manera temporal per manca de garanties, d'ençà que es va acabar el contracte a mitjans d'abril. L'associació se n'havia fet càrrec en espera de com es resolgués, en aquest cas, el concurs que va guanyar una altra empresa, en aquest cas, en Rambla de l'Art Cambrils. En un comunicat, el col·lectiu de crítics assegurava que aquest dimarts s'havia vist en l'obligació de donar per finalitzada la prestació del servei, perquè el document que va signar amb l'alcalde Lluc Salelles i que recollia també que en el mentrestant el col·lectiu es faria càrrec de projectar pel·lícules no té cap garantia jurídica. Per tant, 25 anys després, el col·lectiu de crítics que ha de tancar el cinema Truffaut de moment, i pendents també, aviam de què fa l'Ajuntament, que de moment ja han dit també que no es pronunciaran fins que resolgui tot el que tenim a tribunals.
Per fer-nos idea, era un cinema de projecció de pel·lis comercials o així més de filmoteca?
No, d'autor.
D'autor,
projecte únic.
Molt bé.
Sí, correcte. De fet, un projecte impulsat pel col·lectiu de crítics d'aquí de Girona, sense ànim de lucre, en aquest cas, i que, de fet, portava ara, si no m'equivoco, uns 25 anys en marxa aquí a la ciutat de Girona. Però, vaja, coses de la burocràcia, coses administratives, doncs... Qui ho entengui, que ho gestioni.
En fi, ja n'anirem seguint també, tant de bo que no tardeu a tornar a obrir. Gràcies, Saïd Esbai, des de Girona FM.
Una abraçada.
Una abraçada. I en aquest cas connectem amb Rubí per seguir parlant, per desgràcia, d'incendis. I és que, almenys bona notícia, l'incendi que anunciàvem ahir que tenia lloc a Rubió, a l'Anoia, sembla que avui dimecres ja podem dir que està estabilitzat. Rubí, bon dia.
Bon dia, Núria. Doncs sí, els bombers de la Generalitat han donat per estabilitzat l'incendi de Rubió a l'Anoia aquest matí a primera hora. Una vintena de dotacions amb més d'un centenar d'efectius han treballat a les tasques d'extinció durant tota la nit i l'incendi es va iniciar a Castellfollit del Boix, al Bages, i ha afectat una superfície de 47 hectàrees majoritàriament forestals. Del total, el 53% pertanyen al terme municipal de Rubió i el 47% a Castellfollit del Boix. El foc es va detectar ahir cap a 4:45 de la tarda a la zona de l'ermita de Can Massana. I ahir al vespre els bombers també van treballar en 10 dotacions, 3 de les quals aèries, en un incendi de vegetació que es va produir en una zona urbana a Costa Cunit, al Garraf. Les flames estaven situades en una zona que també és pròxima a Castellet i la Gornal, i Protecció Civil va ordenar prop de les 9 del vespre el confinament de les urbanitzacions, la Costa Cunit, els Jardins de Cunit i Mestreder de Cubelles. Poc després es va donar per estabilitzat el foc i es van aixecar aquests confinaments.
I encara una mala notícia, i és la mort de 2 bessons al riu Ter.
Doncs sí, Núria, els Mossos investiguen la mort de 2 germans bessons, com comentaves, d'11 anys, que s'haurien ofegat al riu Ter a Manlleu, a Osona. Els pares van informar de la desaparició dilluns al vespre en veure que els joves no tornaven a casa. La policia catalana va localitzar els 2 cossos ahir al migdia a la llera del riu i, segons ha confirmat l'Agència Catalana de Notícies, la recerca es va fer durant tot el matí amb equips de la unitat subaquàtica i també amb drons. El primer cos es va trobar a la 1 del migdia i al voltant de les 2 es va localitzar el segon. La policia treballa amb la hipòtesi que seria un fet accidental, tot i que la investigació segueix oberta.
Moltíssimes gràcies, doncs, des de Rubí per aquesta informació.
Gràcies a vosaltres.
A Terres Lleidatanes parlem sobre producció agrícola, sobre fruites, concretament el préssec i la nectarina.
Exacte, l'aprofitament de la producció de préssic i nectarina a Lleida és del 75% a causa de les altes temperatures. El sector denuncia que Espanya es troba en una situació injusta respecte a la resta del mercat europeu. Ahir va tenir lloc la presentació de l'estudi de costos de producció del préssic, la nectarina i el paraguaià a la seu de Frucat a Lleida, on el seu president, Andreu Viladegut, va explicar que la campanya d'enguany s'ha avançat entre 10 i 12 dies a causa de les altes temperatures.
Creiem que l'avançament que ens està provocant, no?, aquestes temperatures de primavera, això provocarà que difícilment es podran complir els programes a través de campanya o a l'últim tras de la campanya, amb el qual pot ser que els preus acabin remuntant, que això ens va passar a les campanyes 23 i 24. És a dir, al final estem una miqueteta veient un escenari semblant al 24, amb el qual podria ser que passés, no?, aquesta circumstància, que l'any passat va ser a l'inversa, que a final de campanya van tindre una davallada de preus.
En relació amb les zones productores d'arreu de l'Estat, Viladegut va explicar que actualment només queden actives les campanyes de Catalunya i l'Aragó. Actualment, segons l'estudi del Centre d'Investigació en Economia i Desenvolupament Agroalimentari, a partir de les dades de la xarxa comptable agrària de Catalunya, el cost de producció d'un quilo de préssec i nectarina es troba en 58 cèntims al quilo i se situaria en 1,23 euros al quilo després d'afegir les despeses de confecció i de comercialització.
I no deixem la plana agrària perquè el govern ha aprovat l'execució de les obres d'un nou sector de la xarxa de distribució del Segarra Garrigues. Explica'ns, Judit.
Així és, l'objectiu és incorporar més de 1.300 noves hectàrees de regadiu als municipis de l'Albagés, el Cogul, la Granadella, Granyina de les Garrigues, Juncosa i el Soleràs. Aquest nou sector s'abastirà d'aigua de l'embassament de l'Albagés, una infraestructura que fa possible l'expansió del regadiu en aquest àmbit de les Garrigues. L'actuació compta amb un pressupost de 13,7 milions d'euros i un termini d'execució de 2 anys a partir de l'inici de les obres. Aquestes obres de nova infraestructura, que discorrerà principalment per terrenys agrícoles, inclouen la construcció de la xarxa secundària i terciària de distribució que connectaran les canonades principals amb els hidrants que donaran servei a les agrupacions de regants. També incorporen a tots els sistemes d'automatització, telecontrol i regulació necessaris per a una gestió eficient de la xarxa de reg. El projecte forma part de l'Agència d'Inversions en Regadius 2025-2040, aprovada recentment pel govern, que preveu mobilitzar més de 3.000 milions d'euros per actuar sobre unes 181.000 hectàrees a tot el país. A la demarcació de Lleida, l'executiu preveu invertir 30 milions d'euros anuals per continuar desplegant el reg del canal Segarra-Garrigues i 1.000 milions més corresponents a la modernització dels canals d'Urgell.
I tanquem l'actualitat lleidatana explicant-vos que Comissions Obreres convoca a Lleida una vaga parcial i concentració del sector de l'acció social.
Ho fa davant del bloqueig patronal a l'equiparació salarial. Justament aquest dimecres tindrà lloc una aturada parcial de 15 minuts i una mobilització a la plaça Ricard Vinyes a 8:15 de la tarda. Segons afirma el sindicat, el sector es troba en un punt crític després de més de 6 anys de mobilitzacions i negociacions frustrades amb la patronal, la Confederació. Comissions Obreres explica que des de l'inici de les converses pel Conveni Col·lectiu de Catalunya d'Acció Social, a principis de l'any 2019, la Confederació ha posat obstacles als increments salarials, alegant que aquests depenen d'un augment de les tarifes dels serveis públics. Tot i la pressió exercida, les condicions laborals diuen que no han millorat el ritme necessari per poder compensar la pujada de l'IPC ni les desigualtats salarials amb el sector públic.
Gràcies, Judit Castellà. Ho veu, Lleida.
Gràcies a vosaltres.
Fins ara.
Fins ara.
Diem fins ara perquè, de fet, tornarem a connectar amb Lleida per la primera entrevista. Però, de moment, ara sí, aterrem a Tarragona. Marina Pérez Got, bon dia.
Molt bon dia.
Parlem de Rodalies.
Doncs sí, això és una mica com el dia de la marmota, 9 dies de retards de Rodalies. L'R13, l'R14 i l'RT1 registren retards que poden superar la mitja hora de mitjana per una incidència un altre cop a la infraestructura de l'estació de la Plana Picamoixons, segons ha informat Renfe. Les mateixes línies ja van patir aquests retards dimarts també per una incidència a la mateixa estació. D'altra banda, l'R4 registra retards d'uns 20 minuts per una incidència a Castellbisbal.
I tanquem això per la informativa parlant de Cultura Tarragona i del cicle Refugi Sonor.
Doncs sí, el cicle Refugi Sonor torna aquest estiu al bar del Camp de Mar de Tarragona, l'espai on va néixer el projecte per donar el tret de sortida de la seva quarta edició. Organitzat per l'associació cultural Anima't, el cicle aposta enguany per una programació que posa el focus en la música instrumental, l'experimentació sonora i les propostes més arriscades de l'escena independent. El cicle s'obre aquest 16 de juliol amb Los Sara Fontan, un dels projectes més singulars de l'escena alternativa actual. El duet format per bateria, violí i una àmplia gamma de pedals i recursos electrònics presentarà el seu univers sonor basat en la improvisació, l'experimentació i la llibertat creativa. El 23 de juliol serà el torn de Bernarda, el projecte de músic Bernat Cuyàs i exmembre de Holy Bouncer. Presentarà el disc Algú vol un flam, una obra íntima i autobiogràfica que aborda el procés de recuperació personal i emocional de l'artista a través d'un pop minimalista. La programació continuarà el 30 de juliol en Kiu i es tancarà el 6 d'agost amb Nerovambola. Jacob Dalmau, de l'associació Anima't, ha explicat que es tracta d'una proposta que vol convidar el públic a descobrir la música des de totes les seves possibilitats expressives.
Començarem amb la proposta probablement més coneguda de les quatre, ja que enguany hem tirat molt cap a propostes que són poc conegudes probablement, però que són superinteressants.
Tots els concerts se celebraran, com dèiem, al bar del Camp de Mar a partir de 2:15 de la nit i les entrades tenen un preu únic de 8 euros.
Gràcies, Marina. Fins ara.
Fins ara.
Obert per vacances.
Graus de temperatura tenim ara mateix a Tarragona i diu que arribarem a l'hora del migdia als 34. Suposo que l'actualitat està més o menys així. Els termòmetres estan a tot Catalunya més o menys així o pitjor. I és que avui arribem a un dels dies de màxima calor d'aquesta ja tercera onada de calor de l'estiu. Els consells ja els han explicat, però els hem explicat moltíssimes vegades, ja els sabeu, però igualment intentarem abordar com hem d'actuar davant d'aquests episodis meteorològics a nivell institucional. Per això avui saludem el subdirector de Prevenció de Protecció Civil, Sergio Delgado, que de fet està amb la nostra companya de UAU, Judit Castellà. Judit, bon dia.
Bon dia.
Teniu molta calor també aquí a Terres Lleidatanes, no?
Molta. Temperatura? Mira, ara mateix estem a 27 graus, sí. Però és que la previsió és que avui puguem arribar fins i tot en alguns punts de la ciutat, depèn de quina zona, puguem arribar també a superar els 40 graus.
Tercera onada de calor. Al final els estem acostumant, a una situació...
Sí, malauradament, ja m'ha acostumat a arribar als 42.
Doncs endavant amb l'entrevista, Judit.
Doncs tenint en compte que és la tercera onada de calor d'aquest estiu i que les temperatures cada vegada augmenten més, una de les primeres preguntes, Sergio, que avui et volíem fer és, entenent o sent conscients, prenent consciència que això no canviarà o com a mínim no ho podrem revertir a curt termini, com es prepara a nivell institucional Protecció Civil per poder actuar-hi amb les mesures?
Bon dia. Doncs la preparació des de Protecció Civil s'ha de visualitzar d'alguna manera com a sistema, com a conjunt d'organismes que des de l'àmbit dels serveis d'emergència, però també de tot el conjunt d'organitzacions i activitats que treballen amb, sobretot en població vulnerable també, doncs ens responem a aquesta realitat, com dèieu, d'uns estius cada vegada més calorosos, amb unes de calor cada vegada més intenses i de més durada. Com ens preparem d'alguna manera? Primer, en tota l'activitat preventiva, tota l'activitat d'avisos que es fan a aquestes activitats, a aquestes organitzacions, i també doncs, això en aquest moment, però també doncs, tots els mesos abans, amb tota la revisió dels protocols de coordinació, la previsió dels mecanismes dins de cada organització i dins de cada activitat, de com adaptar-se doncs, a aquestes situacions de temperatura extrema. Per tant, hi ha un treball de preparació que fem abans de l'estiu i un treball de coordinació i de seguiment que fem en el moment de l'estiu, que es concreta d'alguna manera en l'adaptació en els dies d'una calor, com és avui, que tindrem aquest pic màxim avui dimecres, doncs adaptació a totes aquestes activitats, especialment les que comporten activitat a l'exterior, doncs afectats per aquestes temperatures, i també l'adaptació a les activitats que gestionen persones vulnerables, em refereixo doncs, des de les residències fins a les activitats de lleure de joventut, activitats sanitàries, etc.
Mm-hmm. Clar, es parlava de primer de revisió de protocols, després de coordinació i seguiment. Començo per revisió de protocols. Si ens interessem en els últims 5 anys, què s'ha hagut de revisar dels protocols i quines mesures ara es contemplen com a obligatoris o com a imperatives i que fins ara no es contemplaven?
Bé, els protocols s'han adaptat realment en... una mica obligats per la situació i la realitat de que aquestes onades de calor cada vegada són més intenses. Vull dir amb això que cada vegada és més evident que les activitats que es desenvolupen a l'aire lliure, a les activitats que comporten un esforç físic, especialment doncs, a l'exterior, en zones no climatitzades, doncs això des d'un punt de vista de treball, això es gestiona des del Departament d'Empresa de Treball, com deia, és la idea aquesta de sistema, llavors aquestes activitats van adaptant-se, van adequant els horaris, van adequant també doncs, fins i tot els elements de protecció individual necessaris per poder doncs, fer les tasques amb seguretat. Les activitats de joventut, per exemple, doncs, quan parlàvem de protocols, doncs, està estandarditzat que davant d'una onada de calor hi ha la indicació, i també vinculat al risc d'incendi forestal, hi ha la indicació de no fer rutes pel medi natural, pels riscos que comporta. Són tot una sèrie d'accions que cadascú en el seu àmbit va realitzant i que es posen en marxa, sobretot a partir d'aquesta alerta que es determina, doncs en aquest cas és la Protecció Civil, que també ho fem conjuntament amb el Departament de Salut per la part sanitària i que es fa a partir de les prediccions del Servei Meteorològic de Catalunya. Per tant, és tota una cascada d'accions que es van desenvolupant a partir d'aquests avisos i d'aquesta alerta.
Perfecte. D'aquest estiu, tenint en compte que, com dèiem, és la tercera onada de calor, aquesta coordinació i aquest seguiment, quin podem destacar, quines actuacions se'n destacarien a nivell positiu, però també alguna autocrítica, si és que ni se n'ha de fer, eh?
Bueno, encara estem en la campanya, per tant és difícil fer un balanç. De fet, és que tot just estem a mitjans de juliol, ens queda molt episodi doncs, per endavant i això vol dir doncs, que encara no podem fer un balanç. Global sí que podem dir doncs, que hi ha una bona coordinació, que s'està treballant, que hi ha aquesta predisposició d'alguna manera per part de tothom per poder-ho fer efectiu i per poder aplicar aquestes mesures doncs, en general de protecció a la població.
Una de les eines que potser civil es dote són d'aquestes alertes per altes temperatures i també per altres efectes climatològics. Com es decideix i quan es decideix que s'ha d'activar una alerta?
Bé, això sempre d'una manera està estandarditzant en els plans, és a dir, hi ha els criteris que estableixen quan toquen alertes, és a dir, no s'improvisa. En aquestes situacions, tot allò que està vinculat a un element meteorològic, a un fenomen meteorològic, l'iniciador és la previsió, en aquest cas, a Catalunya, del Servei Meteorològic de Catalunya. Quan el Servei Meteorològic de Catalunya anuncia un episodi excepcional d'altes temperatures, no té per què ser allò que... En termes purament tècnico-científics es denomina onada de calor, perquè onada de calor són 3 dies consecutius. No cal que arribin a 3 dies. Pot ser a partir d'un primer dia intens, pot ser 2 dies que ens marqui aquesta temperatura extrema, tant de dia com de nit, és quan s'inicia doncs, aquesta alerta, en aquest cas de Protecció Civil. Perquè arribem a alerta, ha d'haver-hi un episodi significatiu, és a dir, no per tot episodi que hi hagi temperatures extremes farem una alerta, perquè pot ser un episodi puntual, pot afectar només una part del territori, pot ser amb una probabilitat doncs, mitjana baixa, en aquests casos no iniciarem una alerta. En canvi, quan hi hagi una situació molt clara, amb molta probabilitat de temperatures extremes de més d'un dia o que sigui un únic dia però tingui una afectació molt generalitzada, iniciarem aquesta alerta.
Entenc que seria contraproduent fer-ho sempre.
seria molt contraproduent perquè donaria una falsa, diguem-ne, informació sobre situació excepcional o d'alerta. Nosaltres el que volem és marcar molt en quin moment, doncs, dins de que l'estiu són calorosos i que cada vegada ho són més i les temperatures mitjanes van pujant, el que volem és marcar els dies excepcionals, com per exemple és el dia d'avui. Avui dimecres és un dia, doncs, especialment significatiu des del punt de vista de les temperatures màximes que assolirem. I també, com deia abans, venim de dos dies precedents que a Ponent, doncs, s'estan registrant ja temperatures elevades, i venim d'una situació d'una calor de la setmana passada. Per tant, també tenim en compte aquests efectes de persistència que tenen incidència, doncs, en tots els riscos i també a la salut de les persones, perquè té aquest efecte acumulatiu. Moltes vegades l'afectació no és tant pel pic, per la intensitat d'un dia, sinó per la persistència d'aquesta calor, la combinació amb la calor nocturna, que tot això, doncs, es va acumulant.
Sergio Delgado, subdirector de Prevenció de Protecció Civil, moltes gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé.
Moltes gràcies a tothom i recordem aquests consells d'autoprotecció, evitar activitats físiques a les hores de màxima insolació i vetllar per les persones més vulnerables del nostre entorn.
Moltes gràcies també, Judit Castellà, des de UAUR Lleida. Una abraçada.
Gràcies, bon dia.
Bon dia.
Obert per vacances. De dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.
Tenem podcast, un podcast, una secció regular que arribarà cada setmana, cada dimecres, i que hem anomenat simplement social i solidari. Es tracta d'això, de recollir iniciatives de diferents poblacions respecte a iniciatives, això, de caire social o de caire solidari, és que no té més. La primera parada avui és la porta, no, la primera proposta, des de Ràdio Tordera. La Clàudia Icart ens presenta un projecte molt vinculat al Teatre Claver de Tordera, un projecte que té a veure amb ajudar els malalts mentals a l'Àfrica.
Bon dia, Maria José.
Hola, bon dia, Clàudia.
Primer de tot, per donar context a la gent que no coneix aquesta campanya, ens podries explicar què és Hakendeia i a quines persones us ajuda i com les ajuda?
Doncs Hakendeia és l'entitat beneficiària de la campanya Compromís i Cultura, que és una campanya que portem des de la Fundació Claver. És una campanya solidària que cada any recapta fons per una entitat diferent. I enguany, l'entitat que va presentar el projecte que s'adequava més als criteris i a les bases establertes va ser Hakendeia. És una entitat que recapta fons per ajudar persones al Togo amb diversitat funcional. Malauradament, al Togo encara hi ha molta superstició sobre les persones amb diversitat funcional i llavors són rebutjades, moltes vegades fins i tot per les pròpies famílies. Així doncs, Hakendeia des d'aquí fa un treball molt gran de sensibilització i de captació de fons que després l'executa Misery Corps Sans Frontières, que és l'entitat al Togo que ja té en marxa un centre de dia, una residència on es fa tota una formació professional i d'autonomia per les persones, on aprenen a ser autònomes en el seu dia a dia, a gestionar-se ells mateixos, i a més els hi ofereix una formació professional perquè puguin arribar a ser autònomes plenament, no? El que es busca és la plena autonomia i inclusió de les persones en el seu entorn, en el seu context i en les seves famílies. Així doncs, el Togo, l'entitat Misery Corps Sans Frontières, el que fa és tot aquest aspecte més general, integral sobre la persona. I en concret, en el projecte que ens van presentar, hi havia tres noms, tres persones, que són en Jean, la Thérèse i en Grégoire. Són tres persones que han acabat el seu recorregut d'autonomia i la seva formació professional, tenen un certificat, i ara falta aquest últim impuls perquè puguin posar el seu projecte econòmicament en marxa i puguin arribar, doncs, a tornar a les seves famílies, a les seves ciutats, als seus poblats, i ser autònoms. I llavors, ara mateix estem fent campanya per recaptar fons per a aquestes tres persones en concret. En Jean vol ser ramader i en Grégoire i la Thérèse tenen una formació de forners que només els hi falta això, l'últim impuls per poder ser autònoms.
Perfecte. I vosaltres treballeu sols o treballeu amb més entitats?
A la campanya Compromís i Cultura estan implicats tant les entitats locals amb les que tenim conveni a la Fundació Claver, com Consell de Mecenatge, com particulars també, si volen, ciutadans, espectadors, espectadores. És una campanya que des del principi es va concebir com una campanya integral, no? Al final ens hem de posar tots d'acord i tothom des del seu punt, des de la seva mirada, hi pot participar. I llavors, per una banda, les entitats locals amb les que treballem, ACR Pere Cot, el Fòrum pel Teatre i la Cultura, l'Esplai de la Gent Gran, quan fan les obres de teatre al Teatre Claver, una part de la taquilla va a Compromís i Cultura. Així mateix, el Consell de Mecenatge també participa a través de la Fila Zero, i particulars també comencen a animar-se a fer una Fila Zero, no? Que al final és comprar una entrada simbòlica i és un donatiu per la campanya. També és una campanya que poden participar els particulars, com he dit, a través de la programació estable, i la Fundació Claver, per exemple, ara mateix que estem fent l'altre Claver, és un projecte que fem els tres primers dijous a la plaça Miquel Martí Pol. Aquest projecte va destinat íntegrament tota la taquilla a Compromís i Cultura. Llavors diguem que és una campanya que hem aconseguit que, bueno, que tothom s'hi sumi, perquè creiem que és des d'aquí, des del teixit social, des del teixit empresarial i nosaltres mateixos com a fundació i els particulars que fem xarxa per donar suport a aquelles entitats que ho necessiten.
Doncs moltes gràcies, Maria José, per aquesta explicació.
I bueno, animar totes les persones a poder participar. Creiem que és amb l'esforç de tothom.
Doncs moltes gràcies.
Gràcies a tu. Merci.
Obert per vacances. Escolta't cada dia a la teva ràdio local.
I anem amb la segona entrevista, la que tancarà aquesta primera hora de l'Obert per Vacances. Ens desplacem a Barcelona perquè aquest cap de setmana la ciutat viurà el plat fort de la celebració del Pride, la festa de la diversitat, que des de finals de juny omple la ciutat d'activitats. Avui, però, més enllà dels actes previstos, no farem agenda, volem prendre el pols a la situació actual i els reptes que encara afronta el col·lectiu LGTBI. Per fer-ho, connectem amb el nostre company de Premià Mèdia, el Manel Ferrer, que ja es troba acompanyat de Cristian Carré. El Cristian és coordinador de l'Observatori contra l'LGTBI-fòbia. Bon dia, Manel.
Bon dia, Núria. Doncs sí, més enllà de la vessant festiva i reivindicativa del Pride, la lluita dels drets del col·lectiu LGTBI continua ben vigent. De fet, l'Observatori contra la LGTBI-fòbia va registrar 353 incidències per LGTBI-fòbia a Catalunya durant el 2025, la xifra més alta de l'última dècada. L'entitat també va alertar de noves formes de discriminació a l'habitatge i reclama també que el desplegament de la nova llei catalana es tradueixi en mesures efectives. Per parlar de tot plegat, ens acompanya, com deies, en Cristian Carré, coordinador de l'Observatori. Bon dia, com estàs, Cristian?
Molt bon dia.
Doncs dèiem, i per començar pel principi, sovint es vincula aquest Pride amb una gran celebració, però les dades que heu presentat enguany dibuixen una realitat ben diferent. Quin és avui el principal repte que afronta el col·lectiu a Catalunya, a casa nostra, i no només el col·lectiu, sinó també doncs, els agents o els factors que ens envolten?
Doncs sí, com dèieu ara a la introducció, no? 353 incidències pel que fa al 2025 i et dic que el 2026 estem actualment i queda mig any per tancar a prop de les 175 incidències de moment registrades. Per tant, reptes, doncs òbviament crec que s'ha de continuar fent pedagogia per entendre la LGTBI-fòbia com una problemàtica que és social, com una problemàtica que és estructural, que afecta a tots els àmbits de la vida quotidiana, com així reflexa el nostre informe, i per tant les polítiques han d'anar, per la nostra parer, en tres vessants que són principals. la prevenció, en el cas de no poder prevenir, com detectem aquestes incidències, perquè si les podem detectar seria aquesta tercera porta, que seria la intervenció, és a dir, com acompanyem les violències de les persones que han estat afectades i com transformem el context on s'han produït aquestes discriminacions.
Mm-hmm. Cristian, ara parlàvem d'aquestes dades. L'Observatori va registrar 353 incidències l'any passat i ens deies doncs, que anem superant aquestes xifres, tant de bo s'aturessin el que queda d'any, però aquesta tendència sembla que va cap amunt. Amb l'estudi que vosaltres feu, què és el que esteu detectant, el motiu per al qual estan pujant aquest tipus de denúncies i aquestes agressions?
Sempre hi ha el debat, no? Hi ha més violència, no? Per què aquesta xifra que cada vegada supera més sobre incidència? Sempre nosaltres parlem de que si les tenim detectades tenim l'oportunitat de poder acompanyar-les. Jo crec que cada vegada més la etifòbia, doncs l'Observatori i altres, hi ha agents d'acompanyament, ja sigui socials o més institucionals, cada vegada més la ciutadania veu que no normalitza aquest tipus de violència i té a l'abast algun servei d'acompanyament amb la intenció de reparar la seva dignitat i, per tant, doncs acudeix a aquest tipus de serveis o aquest tipus d'entitats, en el nostre cas una ONG, no? El tercer sector social, quan diuen m'ha passat això, m'agradaria que es tingui una constància sobre això, no? I després, dins del possible, doncs, un intent de reparació o de partir de diferents serveis, etcètera. Llavors, jo crec que també és la idea de que estem detectant més aquestes violències, estem detectant més aquestes incidències i, per tant, tenim l'oportunitat de poder acompanyar-les d'una forma més digna. Per tant, crec que, òbviament, estem parlant de situacions que són desagradables, no? Una no acceptació en el nucli familiar, un assetjament a una escola, un tractament adequat a un centre d'atenció primària, una denegació a un servei a l'oci nocturn, etc. Són situacions desagradables, no? Però si tenim l'oportunitat de que aquestes situacions ens arribin a l'Observatori, segur que podem acompanyar la persona i intentem, com he dit abans, intentar transformar aquell context on s'ha produït, doncs posar-se en contacte amb el centre d'atenció primària, amb la discoteca, la institució, intentar parlar amb el nucli familiar, etc.
Mm-hmm. Ara seguirem parlant de l'actualitat, però, Cristian, des del principi estem fent referència a l'Observatori, aquesta entitat de la que tu en formes part i coordines, però explica'ns una mica també què és el que feu i el servei integral que feu doncs, a totes les denúncies i també doncs, a tots els casos que us van arribant.
Exacte, qualsevol persona o entitat, ja pot ser només física o si no també social, ens pot arribar i per això parlem d'incidència, no? La incidència pot ser qualsevol tipus de discriminació que estigui motivada per l'orientació sexual d'una persona, la seva identitat de gènere, la seva expressió de gènere i per tant la persona si així ho decideix, perquè nosaltres acompanyem, no dirigim, no li diem a les persones què és el que han de fer, nosaltres proposem informació sobre els seus drets que han estat vulnerats i si així ho requereix també perquè nosaltres ho proposem o perquè la persona mateix ho demanda, doncs té un servei jurídic per una banda, ja sigui perquè vol interposar algun tipus de denúncia, ja sigui penal o administrativa o altre tipus d'itinerari, o no vol agafar cap tipus oficial d'itinerari, però sí que busquem altres itineraris de reparació de dignitat, com pot ser doncs una mediació, un servei d'acompanyament psicosocial, un acte de rebuig, per exemple, en el lloc on han succeït els fets, un comunicat públic, una incidència mitjana de comunicació. Llavors tenim aquesta banda més jurídica en aquest aspecte, la banda d'acompanyament psicosocial, de posar la primera pedreta de recuperació de benestar emocional arrel de l'agressió o discriminació que ha viscut. Aquests serien els serveis més assistencialistes, però nosaltres sempre diem que també fa falta pedagogia, o sigui, la ETI-fòbia necessita una educació a nivell estructural i transversal. Per tant, un dels altres serveis que nosaltres oferim és aquesta formació per introduir en tots els àmbits de la vida quotidiana que siguin possibles la diversitat, no? La perspectiva de la diversitat afectiva, sexual i de gènere de manera comuna i transversal.
Mm-hmm. Li apuntava doncs, totes aquestes incidències i denúncies, també apuntava a una normalització dels discursos d'odi, especialment a l'entorn digital, a les xarxes socials. Fins a quin punt aquest clima acaba traslladant-se també al carrer i a la vida quotidiana de les persones LGTBI, perquè al final segurament anys enrere el que passava a les xarxes doncs, era paral·lel o tenia més distància amb el que es vivia als carrers, però ara sembla que té un efecte crida tot el que es viu a les xarxes.
Clar, i a més que es consumeix de diferents plataformes, no només mitjans de comunicació que poden ser més tradicionals, sinó a través de diferents plataformes digitals o xarxes socials, com pot ser TikTok, com pot ser Instagram o com poden ser altres, no? De fet, internet i xarxes socials és el tercer àmbit de registre i això què? Això és el que ens arriba. Si estiguéssim veient o registrant totes les mostres d'odi que hi ha per xarxes socials, no faríem una altra cosa en tot el dia. O sigui, moltes vegades també l'anonimat, el poder veure que és una cosa més impersonal, no?, fa fa que aquestes persones s'envalentonin a dir qualsevol tipus de bajanada contra el col·lectiu LGTBIQ+, o contra alguna persona ja en particular, no? Llavors, clar, això és un problema perquè s'ha de fer també pedagogia a nivell online, a nivell de com estem treballant la convivència en les xarxes socials, que també forma part ja de la nostra quotidianitat i de la nostra forma de socialitzar, de la nostra manera d'entendre'ns. Per tant, què és el que passa? Si deixem que aquests discursos d'odi vagin circulant, agafant amplada, etc., malauradament hi haurà persones que emparades en aquests discursos d'odi senten que estan legitimades després per exercir qualsevol tipus de pràctica discriminatòria, que pot passar per un insult, pot passar per una agressió, pot passar per la denegació d'un servei, pot passar per un tracte inadequat, pot passar per algun tipus d'assetjament, ja sigui escolar, laboral, sexual, etc. Clar, estan emparades en aquests discursos d'odi que sembla que s'han d'aturar. Primer, no tenia aparador, és a dir, arrinconar aquests discursos d'odi per limitar la seva, diguem-ne, distribució totalment viral, i a partir d'aquí veure a les persones que estan exercint aquest discurs d'odi per què ho estan fent, intentar convèncer-se que fa molt de dany i és un caldo de cultiu per rebre la pràctica discriminatòria, segur.
Clar, però Cristian, què fem quan tot això, tot aquest discurs d'odi comença a estar impulsat, inclús promogut per factors polítics, no? I que inclús arriben a les administracions. Llavors aquí ja no depèn tant de la bona voluntat de la ciutadania, sinó que també intervé la política.
És una part legitimadora del discurs d'odi. Quan tu veus que hi ha estratègies polítiques o forces polítiques que estan apostant per aquests discursos d'odi, el fomenten, el porten als seus programes electorals, tenen mesures que cristal·litzen aquests discursos d'odi, que això és un problema molt gran perquè sembla ser que legitima aquests discursos d'odi, que formen formar part de la convivència d'una societat, que poden ser que siguin legitimitats i que es poden veure com, bueno, pues una mostra més de la llibertat d'expressió. Aquí diem un moment. Quan tu estàs realitzant un discurs d'odi, no estàs realitzant una llibertat d'expressió, estàs coartant les drets d'unes altres persones d'un determinat col·lectiu, com pot ser l'LGBTQ+, o poden ser d'altres col·lectius, això podem parlar-ne, no? Sí. Llavors, en aquest aspecte, el que hem de fer és, això no és una força legitimadora, això també, encara que estigui una força política o una estratègia política per distribuir aquests discursos d'odi, el que s'ha de fer és no donar cabuda, no donar a que puguin distribuir aquests discursos d'odi, que quedin en la seva magma o en el seu, diguem-ne, voltant, i no poder que sigui això ampli. Què és el que passa? Aquestes forces legitimadores segurament que venen de la dreta, de l'extrema dreta, i també de dir-ho d'algunes forces progressistes en determinats llocs, què és el que passa? Sí que distribueixen i ho fan molt bé d'una manera a través de les xarxes socials i les diferents plataformes. Llavors et podes trobar totalment discursos antifeministes, et pots trobar perfectament discursos antidiversitat afectiva sexual i de gènere, et pots trobar discursos racistes i xenòfobs que estan distribuint i que finalment calen en aquest, sobretot en la joventut, no?, que poden finalment legitimar de dir, bueno, pues jo exerceixo aquesta pràctica discriminatòria dient alguna racistada, dient algun tipus de violència contra les dones o contra el col·lectiu LGTBIQ+.
De fet, des de l'Observatori, des de fa molt de temps, reclameu més recursos i també un desplegament efectiu de les polítiques públiques. Què és, al vostre parer, el que encara no s'està fent prou bé des de les administracions o podria millorar?
Tenim el marc legal, tenim les eines legals, el marc normatiu jurídic els tenim. Queda molt bonic quan s'aprova. Ara tenim la nova llei, la llei 3/2025, que es va aprovar al Parlament de Catalunya el desembre de l'any passat, no? Una nova eina que modifica i actualitza la que teníem abans de la llei 11/2014, adaptant-se a les noves demandes i necessitats del col·lectiu LGTBIQ+. Que sempre queden coses fora, està per suposat que sí, que s'ha de continuar treballant. Però clar, el que posa el marc normatiu després... una cosa importantíssima, s'ha d'estar lligat amb una dotació pressupostària. Hi ha uns pressupostos lligats a les mesures que posa l'articulat de les diferents lleis, que a més parla de diferents àmbits de la vida quotidiana. Parla de serveis socials, parla d'educació, parla de sanitat, parla de mitjans de comunicació, parla d'oci, temps lliure i esport. Parla de moltíssims àmbits de forma transversal en el qual s'han d'implementar aquestes mesures. Ho tenim a tocar, ho tenim a l'abast. Ara, això no es pot ser un brindis al sol. El que necessitem són recursos amb partides pressupostàries i aterrissar-lo amb uns indicadors de fer aquesta mesura s'implementa i al cap d'uns anys veure el que s'ha implementat, quin impacte social ha tingut. I per això necessitem més recursos econòmics, socials, humans i materials. I això és el que nosaltres diem. Molt bé aprovar aquesta llei d'una forma, la gran majoria transversal en la força política de Catalunya, no, les diferents forces polítiques, però ara està bé de tenir el marc de la llei, anem a la distribució de polítiques i programes i després distribució de recursos.
Totalment. Aquest any també heu posat el focus en la situació de les persones trans. Perquè a dia d'avui continua sent un dels col·lectius que continua patint més discriminacions i que caldria també fer per revertir aquesta realitat que pateixen moltes persones?
Està relacionat amb el que parlàvem fa uns minuts amb els discursos d'odi. De fet, si mireu a l'informe, si la ciutadania mira l'informe, és un 30%. Un 30% de les 353 incidències que parlàvem al principi, un 30% està relacionada amb la transfòbia. Directament, si fem la comparativa, sobretot està relacionada a la distribució d'un odi, una discriminació i una agressió cap a les dones trans. Amb molta diferència, per exemple, dels homes trans i també les persones no binàries. No? Això crec que està relacionat moltes vegades amb aquests discursos també antifeministes que poden distribuir determinades forces que es diuen feministes, no? Però que distribueixen aquest discurs d'odi de la negació de que una dona trans és una dona. Clar, si tu estàs realitzant aquest discurs, clar, jo ja que deia abans, una persona pot acabar cristal·litzant i dir, no, pues jo no te trato com a mujer perquè tu no ho ets, no? M'estan dient que tu no ho ets i m'ho estan legitimant, no? Determinades forces que es diuen feministes. Per posar-te un exemple, aquí ja tenim aquest discurs d'odi com es va cristal·litzant i que pot acabar en que una persona insulti a una altra dona i li negui l'existència, per exemple. Doncs aquí tenim un problema de convivència.
Totalment. Quan parlem de LGTBI-fòbia i segurament qui ens estigui escoltant ara des de casa pensa en agressions físiques. Fa un moment parlaves també doncs, de les xarxes socials, de tot el que passa a l'entorn digital, però en quin tipus més d'agressions podem pensar, més enllà de les agressions físiques o del que passa a les xarxes?
I és totalment heterogènia, a vegades la intencionalitat de fer dany i a vegades coses que són més estructurals. Ens podem trobar, òbviament, que quan parlem d'agressions la gent ve al cap no l'agressió física, no? O ve d'insult, però ens podem trobar assetjament, ens podem trobar fer buit, ens podem trobar una incidència, per exemple, d'una dona que ha comentat que és lesbiana en el seu lloc de feina i, o per sorpresa, comença a veure com l'equip en el que estava treballant deixa de posar-li els plans, de comentar-li, d'estar més amb ella, no? Coses com aquestes que també pot ser per exclusió a l'hora de fer o d'omissió amb la intencionalitat. I poden ser coses també com més subtils. No, a vegades, ja poso un exemple, formularis fins i tot a vegades d'administracions, no? Nom del pare, nom de la mare. Per exemple, no està tenint en compte la llista familiar en aquest formulari, no? I casualment sempre el nom del pare acostuma a estar com el primer, no? Que també em pregunto per què passa això, no? Segurament l'administració no ha fet aquest passe fer any a ningú en aquest aspecte, però fixa que ja està excloent una part de la realitat de la diversitat humana. Doncs són coses com aquestes, que són estructurals moltes vegades, perquè ens hem socialitzat doncs en el masclisme, en el racisme, en la LGTBI-fòbia, i per tant hem de continuar fent aquestes polítiques públiques per anar transformant aquests contextos on encara es veu doncs, aquest reflexat de la societat. No?
Molt bé. Per acabar, Cristian, aquest cap de setmana, com dèiem al principi, milers de persones participaran del Pride de Barcelona. Més enllà de la celebració, quin missatge us agradaria que s'endugués la gent passada aquesta festa?
Importantíssim, està bé que no és una forma de reivindicació, també pot estar la celebració, però s'ha de tenir de memòria històrica, s'ha d'explicar sobretot a les noves generacions doncs, què va ser el Stonewall el 28 de juny del 1969, reclamar aquesta data simbòlica, veure que és una reivindicació, que molta gent s'ha quedat pel camí per la lluita dels nostres drets, que moltes vegades sembla que això ja ho teníem des d'aquí i que això no pot ser immòbil i no, ve una ventada forta i aquests drets que tenim en aquests moments poden anar-se'n. Llavors hem de continuar sortint als carrers reivindicant que no podem fer cap pas enrere, que cap agressió ha d'estar sempre d'estar com amb una resposta si pot ser, sisplau, comunitària, col·lectiva, no una cosa de temes individuals. Si hem parlat al principi que la LGTBI-fòbia és una problemàtica que és social, les respostes que hem de tenir han de ser socials i han de ser col·lectives.
Doncs moltíssimes gràcies a la company de Ràdio Premià, al Manel Ferrer, avui acompanyat de Cristian Carré, coordinador de l'Observatori contra la LGTBI-fòbia.
La xarxa de comunicació local.
Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Desconnectar per tornar a connectar sense anar més lluny. Tastano. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmés.cat. Diputació de Barcelona.
Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí, cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
Sabies que...
Des de petits, tots ens han ensenyat que l'aigua oxigenada és la millor solució a l'hora de desinfectar les ferides. Tot i això, els sanitaris adverteixen que no és així. El primer i el més important és saber què és exactament l'aigua oxigenada. És un compost químic a base d'aigua i peròxid d'hidrogen al 3% que elimina els bacteris que trobem a la superfície de les ferides. El problema és que aquest compost també malmet les cèl·lules sanes del nostre organisme, les mateixes que s'haurien d'encarregar de curar la zona danyada. Quan curem la ferida amb aigua oxigenada, el que fem és provocar que la catalasa, un enzim que descompon el peròxid d'hidrogen en oxigen i aigua, reaccioni. Aquest és el motiu pel qual broten les bombolles i l'escuma blanca. És cert que l'efervescència destrueix els bacteris, però també el teixit sa. La picor, al contrari del que ens han dit sempre, no vol dir que la ferida s'estigui curant, sinó més aviat tot el contrari. És un clar indicatiu de que s'estan destruint les cèl·lules de la pell. La millor solució per desinfectar les ferides és fer servir sèrum fisiològic, que també elimina els bacteris però sense amenaçar el teixit sa. El sèrum fisiològic és apte per a grans i petits, i a més no genera cap picor al entrar al contacte directe amb la ferida.
La xarxa. Ràdio L'Escala.
La xarxa. Notícia.